A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon divendres. Per tancar aquesta setmana, tinc dos lauredians aquí a l'estudi. Josep Majoral, benvingut.
Gràcies i molt bon dia.
Jordi Cerca de Sierra, sempre preciso. Gràcies, benvingut.
Bon dia, Enric. Bon dia, Josep.
Perdó, perdó. No et senten, ara
vale,
sí.
Bon dia, Josep, bon dia, Enric.
Estaves de cantó, o sigui que, com tu ets motero, ja anaves inclinat, no?
Per sí, així. Sí. Avui a carreres, eh?
Sí, avui a carreres. Bueno, hi ha controls també, o sigui que no sé si ja t'han aturat o no.
No, però em sembla bé, eh? Em sembla estupendo que facin controls i que controlin, perquè potser a vegades ens passem tots plegats amb la moto.
Sí, malauradament hi ha una miqueta de tot, no? Per dir-ho així, i no diré massa, però bueno, mentre que no hi hagi estralls, va bé a vegades, com dius tu, una punxada de recordatori com les vacunes per calmar els ànims.
Sí, sí.
Bueno, veurem què porta com controls la campanya que dirà la policia i quants estaran, diguem, sancionats o no.
De fet, comença avui.
Va començar aquests dies, no sé si comença avui o ja, aquests dies ja es veia.
Que començava el dia 6, però bueno, potser em confon.
Bueno, potser han anticipat una miqueta i la prevenció sempre és bona, no, Josep?
En tots els sentits.
Veure, moto, avui no n'hi deu gaire, perquè avui crec que és el dia de la patrona de la policia.
És veritat.
I estaven tots
uniformats.
Molt uniformats de gala. Xulo, eh? Mm. Els he vist passar ara per Andorra i xulo, xulo.
Bueno, cert que els vestits de gala, tant de comuns com dels cossos especials, són xulos, fan panxoca.
Sí, sempre suelen ser dies especials, no? I al final potser el que marca és això, no? Aquesta gala dels agents.
Que a vegades et dius, ostres, és tan guapo que sap greu que només el treguin una vegada l'any, dius, porteu-lo cada dia, quasi, quasi.
Bueno, ara quan vingui el copríncep a jurar, pues, suposo que s'ho ficaran, ja està bé, que tinguem aquesta...
Ara que parles de copríncep, anava a dir Josep, Jordi, tinc dos jotes, o sigui, ara, encara m'hi aniré jo. Bé, el síndic ha dit que volia sometents per acollir el bisbe en el seu acte de jurament.
Bueno, ara mateix el sometent és una figura molt anecdòctica o de poca transcendència al país. Sí que ha tingut un històric i sí que ha tingut una importància en el seu moment. Jo vaig ser desener i capità del sometent d'Andorra la Vella, per tant tinc una experiència del sometent. En aquell moment sí que vam sortir moltes vegades, vam sortir per
Mitterrand,
cosa,
no?
Eh?
Quan va venir Mitterrand es va sortir.
Mitterrand es va sortir, bueno, no teníem la policia que tenim ara ni els mèdics que tenim ara, llavors cridava el sometent. Vam sortir pel Mitterrand, vam sortir per l'atrac d'ETA, de la banca... La banca, quina banca era aquella? La,
no sé si va ser...
L'agrícola comercial, potser.
No, el Carreig no, o Banca Agrícola?
El Carreig, potser. I vam sortir per l'època que vaig ser per dos o tres incendis. Vull dir, fèiem una funció que és aquesta. Ara mateix no sé quina activitat té, supos, però crec que deu ser molt petita o nula, no?
Bueno, jo crec que bàsicament és una activitat nula. Crec que el sometent hauria de reprendre una mica de força en aquest sentit, però també penso que utilitzar la paraula sometent està molt bé, però crec més amb un cos de voluntaris preparats i formats. És a dir, avui en dia fer sortir el sometent, com va sortir quan va arribar a Mitterrand, amb gent de casa, amb l'escopeta pels carrers...
Sense absolutament cap formació, eh?
Sense formació ni coordinació de tot això, prèvia preparació i tot plegat, no sé fins a quin punt és convenient. Crec més que és un tema de mantenir la tradició, potser, i fer venir quatre persones amb l'escopeta amb representació d'un sometent que havia existit, això potser sí.
Però jo crec que deu ser aquesta idea, el que ha tingut el síndic, no? de fer aquesta figura simbòlica d'una figura d'Andorra que de l'època.
Si ara, és així, ara, ho puc ara, compartir, ara, ara, si ara no, mateix, se'm fa difícil d'entendre.
Home, amb el Mitterrand no tant, però quan van tindre presos aquesta gent durant un dia o dos, va ser molt poc temps, a la nit es patrullava amb jeeps, amb escopetes... Bueno, hi havia un pànic generalitzat al país, que és normal, també. Estem parlant d'una època enrere, però bueno, en tot cas no va passar res, gràcies a Déu, no? Vull dir, no,
del que dius tu, Josep, no agafaré l'exemple de Suïssa, però m'hi fa pensar, dius, potser tenim que tenir per la ciutadania o els andorrans, per dir-ho així, de nacionalitat i de passaport. Doncs mira, ja que quan accedeix a la ciutadania, doncs tenir, jo què sé, un dia, dos dies, tres dies d'una certa formació, per dir-ho així, com voluntari o amb una afiliació, per exemple, doncs, amb Protecció Civil, amb policia, amb altres, i la persona que vulgui ser sometent, doncs, mira, faràs doncs, equips dies també de complement d'aquesta formació.
És a dir, jo a nivell del que és aquest cos d'ordre, se'm fa difícil d'entendre poder formar persones en una setmana, en un mes, per després poder donar un servei. On nosaltres sí, com a Comú, vam fer fins i tot una proposta, més que una proposta, una demanda de fem-ho i com ho podem fer, és amb el tema d'incendis. I a Sant Julià tenim moltes urbanitzacions i va haver una urbanització de Sant Julià que va venir preocupada pel tema dels incendis. Estem fotuts al mig del bosc, què fem? I el nostre plantejament era quins mitjans necessita el cos de bombers fixes in situ en una urbanització i quina formació podem donar a aquests habitants d'aquestes zones mínima al temps de que vosaltres no arribeu, no? Un inici d'un incendi, per què no formem una gent de les urbanitzacions en plan sometent perquè puguin ajudar-vos en casos d'aquests? I, bueno, no va poder tirar endavant.
Pues és una pena, perquè jo puc explicar una anècdota d'un incendi d'aquests que va anar com a desènia en aquell moment del sometent. Es va fer que a foc damunt dels túnels de la Massana, a l'esquerra, era un foc que anava entre Andorra i la Massana. No va ser un foc molt important, però cremava. Era un foc bastant soterrani. Vam cridar el sometent i es va presentar un empresari, que no explicaré tampoc qui és, a dir, què fa falta? Diu, doncs mira, homes, pales i aquelles coses que es fa servir per fumigar els arbres, sí, que omplies d'aigua i anaves...
Sí,
sulfatadores,
sí,
que anaves regant el terra perquè s'apagués, era un foc que anava molt per terra. Ah, cap problema, jo faig vindre tots els empleats de la seva empresa, que eren molts, i el tio va vindre amb un autobús, amb tota aquesta gent, i cap allà, i jo em vam ficar com de cap d'aquest grup. Bueno, comencem a caminar amb aquells pobres, aquella pobra gent, que no tenien cap tipus de formació, que anaven amb bambes d'estar per casa. Jo estava al terra roent, vam durar, si dic 5 minuts, ho va ser molt temps, tots corrent enrere perquè les oles es desfeien. I allà hi havia professionals, que en aquest cas eren bombers no sé si era la Generalitat o eren de la Seu, i ens van dir, mira, no, millor marxeu cap a casa, perquè aquest tipus de foc el controlem més bé nosaltres al vespre, que es veu la brasa i tal i qual, i ja ho farem nosaltres. O sigui, es van agrair la voluntat i es van enviar, però no vam servir absolutament per res, no? Llavors, aquesta mínima formació, doncs, no estaria gens malament.
Formació i els mitjans, és a dir, nosaltres el que volíem era cada urbanització equipar-la amb els mitjans necessaris, que jo no sé què són, i a partir d'aquí formar una mica el personal de la zona per si un inici d'incendi el poden agafar els habitants i aturar-lo de seguit, doncs, mentre arriben els bombers i no, doncs nosaltres enteníem que això ajudava molt a que no es pogués acabar incendiant la zona, no? I, bueno, la resposta va anar una mica amb el que dius tu, Jordi. No, és que gent no formada, gent que no saben, en casos d'un incendi fan més nosa que servei. I ho va dir amb carinyo, ho entenc.
Aquí va ser tal qual ho dius. I dic que tota aquella gent que va vindre, amb tota la bona voluntat del món. Vull dir, a veure, anem a apagar foc, no? Que no es cremi la muntanya, no?
França, per exemple, França sí que tenen el bomber voluntari,
i Espanya,
format.
I Espanya també, eh?
I per tant,
penso
que seria una figura a implementar aquí al país.
Per exemple, el que dius, a més, és que has agafat l'exemple de Sant Julià, que tu coneixes millor que ningú, com ha sigut cònsul de la parròquia, però bé, si mirem en el conjunt del país, casos com el de Sant Julià, n'hi ha molts més, o sigui que... Si agafem no és un paral·lelisme molt fàcil, però amb tots els incendis que hi ha hagut a Los Angeles i a prop, per altres causes, evidentment, que no, aquí no compleixen els requisits perquè es pugui, diguem, duplicar, però dius, cert que bomber voluntari o formar la gent d'aquestes urbanitzacions potser seria una prevenció que tant de bo mai tinguin d'actuar.
Ara em dóna l'impressió que el bomber voluntari de França que deies tu és una persona molt formada.
És una persona formada.
Amb medis i amb...
Sí, és una persona que està treballant a la seva vida privada i que en cas d'un incendi tenen les empreses l'obligació de deixar-lo sortir per anar-se'n a actuar en l'incendi que toqui.
Però actua com un bomber pràcticament...
No? No sé si tenen la mateixa formació. No,
però
no,
em dóna l'impressió que tenen molta formació. No? Potser la mateixa segur que no. Segur
però
que no,
sí que tenen l'equipament, tenen tot allò que cal per poder ajudar, si més no, els bombers professionals.
Sí, és un suport de més, o sigui, important. És cert que, del que diem, també, per conèixer el cas, a França també tens, segons la mida de l'empresa, persones que són de primera intervenció que estan formades com bomber d'empresa, també. O sigui, que això també és una figura que dius, aquí tenim grans magatzems i tal, sé que potser en algunes empreses hi ha un bomber o hi ha bombers propis del cos d'empresa, però, com deies tu molt bé, els primers minuts a vegades són clau per a l'extinció de l'incendi.
Sí, jo crec que sí. Després sí, és veritat que en el sector aquest de prevenció de riscos laborals, les empreses cada vegada més tenen gent formada en aquests àmbits, no? No sé si arriben a tenir formació a nivell d'incendis, segurament sí, no com un bomber, però bé, en tot cas, jo crec que has dit una cosa molt important. Aquesta prevenció i en els minuts inicials, jo entenc que són bàsics i claus.
Bueno, aviam quines evolucions tenim perquè diguem el sapiguer no agafa espai, no? I el coneixement doncs, sempre enriqueix tothom. Una cosa també potser important, hi ha hagut doncs, una recollida de brossa per Gran Valira en la jornada de neteja dels muntanys, 1.300 quilos de brossa. Jo quan he vist la xifra m'he quedat una miqueta parat, que també aquesta brossa, segons com, pot generar un inici d'incendi, també, o sigui, segons com.
Segur, no? Molts són generats així. Re, Ric, que som uns barranets.
O els que ens visiten.
Els que ens visiten, però és veritat, en molts espais està molt... La gent no té cap respecte a la natura quan t'hi digues així. És una pena.
I això que, bé, per fer un enllaç fàcil, hi ha hagut doncs, aquest nou parc natural entre Canella i Ordino, 74 quilòmetres quadrats, un 30% del territori. Clar, tot això potser doncs, exigir, informar que els que ens venen a visitar doncs, que tenim que tenir cura d'aquest medi natural.
Jo crec que aquí a Andorra netegem moltíssim, perquè ho tenim bé, eh? Però no és més net qui més neteja, sinó qui menja bruta. La veritat, si et ve gent que ve gent, no dic que vingui gent, nosaltres mateixos també, que no sabem respectar, doncs, hi ha una feina didàctica a fer aquí, d'educació, que en molts llocs ho veus, que en altres països ho veus, que ningú gosa llençar res. I aquí sembla que sigui la cosa fàcil. No?
Sant Julià posa la rabassa, una certa afluència turística, suposo que també els anys que has tingut cònsol ha estat enfrontat amb un tema de respecte o no del sotabosc.
És de manera general, Sant Julià, igual que la resta de parròquies, sí, passes per la carretera de la Rabassa i trobes a les cunetes la gent que en el propi vehicle prenen la cervesa i la tiren per la finestra. Això ja a la vora de la carretera. I després penso que hi ha un tema que ens fa força mal en aquest sentit, que són aquestes massificacions de la muntanya, o sigui, a través de les curses que s'han organitzat, aquestes que hi ha milers de persones, dones a conèixer el país per una banda, i això que comporta és que després, el cap de setmana o entre setmana, ve la gent en plan turista i, com diu el Jordi, som uns marranos, no hi ha més.
Esforços en fan, jo recordo, suposo que encara es fa igual. Quan estaves fent el trial, la setmana següent hi havia una gent que anava a netejar el que havien embrutat els altres, no? Bueno, potser amb educació i amb això no caldria això, no? Ningú té que deixar una llauna d'oli a terra, no? Pues segurament sí que ho feien, no?
Bueno, amb això, diguem, aquests dies, aquest cap de setmana, i a l'Espartan aquí en camp, 4.800 i pico participants, més la gent que els acompanya, és gent que utilitza el medi natural. A vegades, jo ho he vist per pràctica esportiva, dius, caram, com tu pots fer una pràctica esportiva en un medi natural i no el respectes perquè tires doncs, la bolsa de gel, la barreta energètica, l'embocall, dius, a la naturalesa. És una miqueta paradoxal, a vegades.
És contradictori total, vull dir, i després hi ha l'altra part, no? De dir, estem focalitzats, parlaré de Sant Julià, amb el tema de la moto de trial, de la gent de Sant Julià que va amb moto a la muntanya, aquí estem focalitzats, i després no focalitzem amb grans esdeveniments de gent que van a córrer a la muntanya i, com tu bé dius, l'embolcall, la gelatina, l'isostar, això t'ho tiren i no passa res. I penso que caldria una mica de sentit comú tot això.
Sí, però té raó, que és sorprenent que hi ha gent que suposa que, que és una actitud que els agrada. Jo, quan corria en moto, fa molts anys, sempre ho explicava. Dic, a mi m'agrada la moto i m'agrada la muntanya. Per tant, respecto la muntanya. Ho he fet sempre, eh? Vull dir, no ho he fet mai. Si no m'agradés la muntanya, doncs faria circuit. No, faia això perquè m'agrada això. Per tant, en aquell moment començaven a haver aquests moments ecologistes que a vegades feien sentades i coses així. Dic, us equivoqueu de client. Dic, nosaltres estem aquí perquè ens agrada la muntanya. De fet, vaig córrer uns anys pel Motoclub Segre de Oliana i allà, quan no corríem, anàvem a obrir camins i els pagesos ens ho agraïen perquè dius que si no els obrissiu vosaltres aquests camins estarien emboscats, no els podien fer servir. Són gent que li ha, doncs, aquests nois que corren aquestes proves de muntanya, se suposa que els agrada la muntanya, per tant, tindrien que ser els primers a respectar la muntanya i a vegades doncs, no és així.
Sí, el que dius obrir camins és el que passa també doncs, en el món del mountain bike, tant a França com a Espanya, que hi ha camins que eren, diguem, doncs, d'enllaç entre pobles per a feixes i tal, que com ja no s'utilitzen, doncs cau una miqueta en l'oblit, no? Sí, sí. I és tota aquesta pràctica que el torna a obrir. Ara em fa pensar que en proves, i agafaré el Tour com a exemple, han donat i posen zones on justament els corredors tiren les seves deixalles. Paperers a la muntanya és complicat de posar-ne, però dius, potser seria un pal·liatiu de dir, doncs mira, en certs punts, a prop de refugis, per dir-ho així, posem doncs, punt de recollida de brossa.
Una cosa és tindre que netejar 200 quilòmetres i l'altra cosa és netejar 200 metres.
Jo sóc bastant més pragmàtic que tot això. El refugi ja n'hi ha de punts de recollida. I després, si ets capaç de pujar la plena per menjar-te-la o beguer-te-la o el que sigui, baixa la buida, que no et costarà tant.
Que pesa menys.
Ja està, no hi ha més.
A veure, amb molta gent ho veus, d'aquests que estan per la muntanya, que porten la seva bossa per recollir absolutament tot. Jo diria que inclús són la majoria que fan això.
Sí, sempre.
Però sempre, clar, si aquí n'hi ha 4.000, només cal que n'hi haguin 40 que siguin marranots.
Està clar, paguem els justos pels pecadors, sí, sí. Com sempre.
Sí, és trist, però malaurat. I a vegades també els que comenteu recullen el que troben, que no és d'ells.
Sí, sí, sí. Això ho he vist. Vull dir, gent que diu, mira, que inclús canalla jove, Dius, sí. Estan recollint el que han deixat els altres. No? Bueno, però sempre hi ha l'excepció.
Sí, a més, hi havia dades, doncs, la tardor era l'estació estrella per venir de compres a Andorra, els excursionistes venien un promig de 7 vegades l'any, o sigui que, dius, Déu-n'hi-do, si a més aquests venen a la muntanya i la respecten o no, l'efecte, diguem, que pot tenir...
Parles d'excursionista amb el sentit literal turista, de la paraula. És que ara utilitzen el...
Sí, és a dir...
Que no sé d'on surt això, O sigui, la persona que no pernocta és
excursionista. Correcte, i el turista és el que pernocta. Per nosaltres l'excursionista s'entén és el que
se'n va... agafa la motxilla i se'n va... Per mi també.
Exacte, però bueno, l'excursionista pot ser de les dues maneres. Pot ser per venir un dia i anar a fer una ruta a la muntanya i després tornar a marxar.
Sí, també. Però el que va al Pirinès, no sé, és un xic que puja a comprar, no és un excursionista.
No, bueno, això vol dir que sabem una miqueta les dues temporades, sabem la d'hivern, però la de tardor, aparentment, doncs el volum de despesa per persona que ens visita és més important que respecte a l'estiu.
El de la tardor?
El de la tardor, 138 euros i l'estiu uns 107, hi ha uns 20 i alguna euros de diferència.
No ho sé, desconec, suposo
que... Deu ser un tema de mitja, potser?
Potser és un tema de mitja i potser també és un tema de... segons el volum, potser l'estiu ens visita més gent i a partir d'aquí cau la menja i...
Exacte.
Sí, els números els podem dir moltes coses.
Sí, sí.
O potser també és una època que la gent puja a comprar la roba d'hivern i...
Per mi, em quedo amb com més soc pragmàtic, em quedo amb que el comerç prefereix l'agost que la tardor.
Sí?
Sí, jo crec que es guanya bastant millor. Segurament per volum,
Quan a casa érem hotelers, sempre dèiem, igual era una percepció equivocada, que al setembre era quan pujava la gent
amb diners
a comprar i que era diferent que la gent que està a l'estiu, que aquests compraven el diari i en tenien prou, no? Però bueno, estem parlant també de fa molts anys, tampoc ho sé.
Del fet és que també, a l'altra dada, els que visiten el pas de la casa, un 75% ve a comprar tabac. O sigui que un punt molt econòmic de la parròquia d'en Camp, per dir-ho així, hi ha
que la resposta, Enric, seria encara,
Sí, bueno...
Pensar que la gent ja no fuma...
Bueno, és que el diferencial de preu
és molt fort,
nivell d'impostos en França és impressionant. Sí, sí.
Bueno, és un tema delicat. De fet, aquí a la Guiajo es queixen molt els bureaux de tabac, que diuen, no?
Clar.
I entenc que ve d'aquí.
Sí,
m'agradaria també poder comparar les dades aquestes amb la Jonquera, per exemple.
Bueno, deu ser esgarrifós, la Jonquera.
Jo crec que és bastant pitjor que Andorra.
Sí, seguríssim.
L'única diferència és que no hi ha un límit de volum perquè estàs dintre la comunitat europea.
No sé, em sembla que sí que tenen uns límits.
Sí, però no és el mateix.
No és el mateix. I, per tant, el volum que deu entrar d'Espanya a França deu ser, com diu el Jordi, esgarrifós.
Sí, i a més amb la Jonquera, si agafes el cas que la facilitat de trànsit, les vies de comunicació...
La població al voltant. Aquí tenim l'Arieja, que és l'Arieja. Tenen ciutats importants a la vora.
No, i pensant malament, quantes vegades al dia pots fer el trajecte, també. O sigui, que dius, si estàs en una ciutat fronterera a prop d'altre cantó, dius, rotacions et pots fer tantes com vulguis.
I aquí el tren a Perpinyà, o a Jonquera mateix.
Sí, sí. Però bueno, parlem del nostre i no parlem del d'ells.
Sí, sí, està clar.
Sí, tren...
El petit és fàcil de fotre-li garrotada.
Sí, sí, està clar, vull dir, no...
Sí, cert que nosaltres, bueno, tenim les nostres particularitats i sempre ens ensenyen més nosaltres el dit que no pas els que la fan més grossa al cantó, no? Però bueno, és una manera de desviar l'atenció, no? Potser també.
Bueno, jo em quedo amb que són molt petits i per molt que criden poc. Quedo amb això.
Això és el dels àrbits, els partits de futbol. A qui ensenyen les targetes? Els nens de 18 anys li ensenyaran el Lamine, no li ensenyaran el Lewandowski, eh? Per què? Perquè és nen, és petit, i nosaltres som petits, som... és fàcil.
Sí, parlàvem de bombers, fa un moment hi ha hagut una miqueta de discòrdia, perquè en l'última edicte es rebaixava la nota a nivell de condició física que es feia falta per entrar al cos de bombers, que van dir, no, s'ha rectificat, però és una cosa que et dius, escolta, dius... o perquè no hi ha gent que es presenta o perquè no superen la prova, dius, però tu desitges que amb un cos amb les especificitats que té bombers i les exigències que té de cara al perill, sense menysprenyar els altres cossos, dius, caram, dius, rebaixar la nota no tenia massa sentit.
No ho desconec, sé que l'exigència és forta, vull dir, estan tots, qualsevol bomber, estan en una forma física com té que ser, excepcional. No sé per què ho han rebaixat, suposo que potser no hi havia prou candidats, o també m'estranya, perquè sempre hi ha molta demanda, o sigui, hi ha molta gent que vol entrar a bombers, no? No ho sé per què ha sigut.
Jo per mi veig una incoherència amb tot plegat, per què ho dic? És a dir, podem exigir molt o poc per entrar de bomber, que no sé el que han rebaixat que representa...
Era de 6,5 a 5 que es va rebaixar.
Però físicament no sé què comporta. És a dir, no entenc, com diu el Jordi, que estan en forma tant amb un 5 com amb un 6. Però per mi la incoherència és, un cop ets dins, cada quan passen l'examen de la prova física? Mai més. Per tant, entro aquest any, estic en forma
segur que
física?
No?
Jo crec que no, eh?
No, jo ho desconec, eh?
Jo no em consta que passin cada any...
La lògica seria que tinguis que fer una cosa periòdica, no? Vull dir que...
Passis aquestes proves i si no estàs amb un 6, fora del cos. Això seria el lògic. Per què m'exigeixes a mi per entrar un 6, un 5, un 7, és igual, però un cop dins ja no m'exigeixes mai més res? No té sentit?
Sí, una miqueta potser com el cos de policia també, que suposo que aquí a Andorra cada any tens que tenir unes pràctiques de tir... amb un cert resultat, sé que a França es fa, suposo que aquí suposo que també, però també el que dius tu, unes exigències, diguem, físiques que siguin revisades anualment.
Les del concurs?
Jo, pels que conec, estan molt en forma, es cuiden moltíssim, llavors no ho sé si els fan passar les proves o no, en tot cas em semblaria bé que els hi fessin passar, vull dir, no dic pas que no.
Sí, seria una... un seguiment una miqueta com la ITV, no? Per dir-ho així, per fer-ho fàcil d'un vehicle.
Jo crec que aquesta sèrie és de lògica que ho faig.
No em consta que els facin passar un examen cada any de prova física. Vinga, quan era la nota 5? Doncs som-hi. Comença a córrer i a veure si no arribes a 5, toca plegar. No em consta.
De fet, no tenim cap... no hi ha hagut cap cas que em digui, mira, l'han fet fora perquè no...
Perquè no compleix amb les proves.
Estava grassonet, no? No ha passat.
Hi ha un tema també de factor d'edat.
També.
Entren aquesta canalla amb 25 anyets, estan com toros. Una persona que fot 30 anys que està al cos no pot estar com ells. Per tant, això, no sé, és un tema que no és tan evident. Un 5, un 6, un 7, si després què?
Bueno, a vegades pots tenir sorpreses perquè vaig veure fa no massa temps un vídeo d'entreno que era d'exèrcit i, ostres, diguem, el sergent cap tenia 40 llargs a prop de jubilar-se i els nois que en tenien 20 i pocs...
A veure, 40 llargs i et jubiles?
A l'exèrcit sí, quan ets professional. Sí? Sí, els 45 et jubiles, o sigui, quan...
Sí?
Sí, sí.
On és? A França?
A França et jubiles, amb 45 anys et jubiles.
Ai, doncs jo tenia un tiet que era militar a Espanya i t'aguanta fins als 65, eh?
No, jo, per tenir amics...
No treballava gaire, les coses com siguin, era...
O sigui, et jubiles de l'exèrcit, després, diguem, entres, diguem, en la part privada, on tens la possibilitat de treballar en la part privada, però, diguem, a l'exèrcit...
Enric, i aquests que són coronels i generals, que són grans, aquests no són jubilats pas?
No, el que després depèn del cas, que si vols continuar, potser no continues amb les mateixes funcions, o segons el graduat que tinguis també.
Però els càrrecs tots són gent molt gran, vull dir, van fent la carrera i van pujant...
Hi ha una part d'experiència, però jo tinc amics que han sigut sergent xef i amb 45 anys...
Per força.
Es podien jubilar.
Es podien jubilar.
Es podien jubilar i adéu, sí. Clar, pots continuar si vols. però després, clar, hi ha les exigències, diguem, del cos on estàs.
Sí, té lògica, té lògica. No.
Clar, tu no veuràs un paracaidista de 65 anys.
No, té tota la lògica, però suposo que hi ha altres funcions dintre l'exèrcit a fer.
Després, diguem, o segueixen...
De formació, d'intel·ligència, bueno, mil coses, suposo.
Mil coses. Anirem a publicitat i tornem a trobar el Josep Majoral i el Jordi Saca de Sierra aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Celebra amb nosaltres el 12è aniversari de Supermercat Super 1. Fins a l'11 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi. Amb la ruleta Super 1, toca segur. Recorda, fins a l'11 de juny, 12è aniversari del Supermercat Super 1, el supermercat dels més exigents.
Tornem a la tertúlia amb el Jordi Cerqué de Sierra i el Josep Majoral. Bueno, Josep, una altra cosa que torna una miqueta a l'escenari, en vàrem parlar una vegada justament que vas venir a la tertúlia, Sant Julià es torna a voler engrescar amb el tema d'entrenament en piragüisme a la parròquia. Ja vàrem comentar el tema d'aigua i del Valira, que estava supeditat a el que deixava anar fer d'aigua. Dius, caram...
Bé, en tot cas, d'entrada a dir, sorpresa. Perquè si no hi havia aigua llavors, no sé d'on sortirà ara. Segurament l'explicació és que abans era rafting i ara és piragüisme. Si no, de veritat, hi ha un acord amb FEDA, anava a dir amb el senyor Moles, amb FEDA, perquè turbini aigua constantment o de veritat no ho entenc. A més, projecte fortament criticat pel comú actual. En aquell moment, fins i tot en una reunió pública, el cònsol va sortir públicament a criticar el projecte del rafting i el projecte de la tirolina de la Rabassa. I ara, doncs, bueno, muntem un rafting. Bueno, hi ha un piragüisme, no ho sé. En fi, tot plegat se'm fa estrany. Anirem veient com evoluciona, no tinc més informació que aquesta.
Del que dius, l'altre dia ho parlava una miqueta per sobre, dius, a part que... fer de comuniqui a quines hores vol turbinar més i a partir d'aquí, doncs, en aquestes hores concretes sí que hi hauria aquesta possibilitat d'activitat, però clar, això és una miqueta aleatori, doncs, fer un calendari, doncs mira, tal dia fa falta més energia, doncs turbinarem a aquella hora.
És molt aleatori, no ho veig viable, agafem un estiu com el de l'any passat a veure què turbinarem, si no hi havia aigua ni per beure, i per tant, tot plegat, insisteixo, tinc ganes de poder veure aquesta documentació, aquest estudi, perquè al final entenc que darrere tot això hi ha alguna cosa que demostra la viabilitat d'un projecte, si no encara és pitjor. Però tinc ganes de veure-ho perquè de veritat això, pues, quan ho vaig veure als diaris em va agafar per sorpresa i em va donar per riure, la veritat.
D'això, jo de la manera que ho vaig interpretar és, bueno, potser no es vol fer utilitzar tant la corrent d'aigües braves, però utilitzar, doncs, la tipologia de la dificultat del riu, perquè potser a la piragua li fa falta menys aigua que no pas fer rafting, que sí, necessites volum i és la força del corrent que t'emporta, més maniabilitat, una miqueta com una escola de pràctica, no? Que no pas com el Parc del Segre, que aquí, doncs, tota la infraestructura està pensada, doncs, per fer competició, entrenar i amb un altre cabal, també.
Bé, és el que dic, no conec tècnicament què comporta l'un i l'altre. Entenc que l'única diferència és aquesta, el rafting o la canoa, però més enllà de tot això, doncs, continuo insistint que se'm fa difícil d'entendre.
Jo des del desconeixement no crec que per la canoa es necessiti menys cabal d'aigua que pel rafting.
Jo penso que tampoc.
És molta aigua que baixa, vull dir, llavors, la majoria d'instal·lacions que diria que hi ha pel món d'aquest esport són artificials, vull dir, no es fien d'això. Pel rafting potser sí que hi ha rius d'aquests tan immensos que ho fan amb canoa d'aquest tipus, jo crec que sempre és una cosa artificial.
Bueno, a prop tenim sort, també, bueno, hi ha, en un altre aspecte, hi ha les típiques imatges del Colorado que veus, doncs, un volum d'aigua més que abismal, impressionant.
Però això és més rafting que canoa. Clar. Canoa d'aigües braves, tranquil·la sí que pots fer on vulguis, no? Però aigües braves d'aquestes necessita molt cap d'alt, crec que necessita molt cap d'alt.
Jo em recordo, m'ho van explicar perquè jo no vaig viure de petit, però em van dir que l'Alzina, que en Pau descansi, va baixar amb caiac fins a Oliana, fa molts anys enrere, des d'aquí Andorra, bueno, amb tres persones més.
Segurament sí, segurament, és veritat. També baixen en raids des de Oliana cap avall, no? Però sí, bueno, una cosa és baixar fent una expedició o una cosa puntual que diuen farem una activitat seguida per poder entrenar, perquè entenc que l'argumentació del senyor va dir que volia un espai per entrenar a Andorra.
Sí, volien muntar, pel que vaig llegir en el diari, una base d'entrenament.
Ficava entrenament, no ficava de hobby, ni turística, ni res. Per tant, no és el mateix.
O aleshores fa una miqueta com els que practiquen surf, una piscina d'onades, per dir-ho així, artificials, i pots practicar, perquè potser és un altre vessant possible.
No ho sé, però jo em quedo amb que tenim un parc fantàstic aquí al costat, que és a la Seu, que ja hi és olímpic.
Que està impecable.
Per tant, entenc que és una instal·lació, com diu el Jordi, impecable. Més avall a Arfa també em consta que fan alguna cosa en aquest sentit, en el propi Segre. També hi ha un tram que hi fan piragüisme. A partir d'aquí no sé si realment cal tants punts. Em diràs Andorra, en cal un perquè és Andorra i perquè potser sí, no ho sé. Però jo, vamos, continuo dubtós de la viabilitat tècnica d'aquest parc a Sant Julià.
Sí, del que diu Josep és a sota el pont d'Arfa, és on hi ha
pals. Estan contínuament entrenant allà, sí.
Bueno, veurem una miqueta.
Ara, a nivell turisme com un complement, potser sí, jo per tipus d'entrenament i competició, com ha dit el Josep, tenim la Seu, que és potser a nivell mundial és un referent. Per això tenim les molt, molt bones palistes que hem tingut a Andorra han sortit perquè estan entrenant en un lloc que és inaugurable. Venen gent de tot arreu, nosaltres ho tenim a 10 quilòmetres, venen gent de tot arreu a entrenar a la Seu. Bueno, fer una instal·lació com aquella a Andorra, no tenim espai ni tenim diners potser per fer-ho, no ho sé.
Sí, és una... Bueno, en primer potser l'espai del que dius tu, entre el canal que hi ha al cantó per a tot el que és el rem i tot això, aquí no tenim la part plana aquesta per poder fer.
Aquí s'ha fet a dalt la... No sé si la Aldosa... No, per damunt del... Per damunt d'Ordino, el Serrat, abans. Quin poble hi ha abans?
La Cortinada?
Van fer un de canalla cross, que diuen que s'ha... És un sistema diferent, eh? Vull dir, guanya el que corre més, el que arriba abans. Ho van fer fa un parell o tres anys, i un any, potser era un any que havia plogut molt, i era molt xulo, vull dir, crec que va donar una sensació perfecta de tindre una bona instal·lació. Ara, clar, era un riu petitet, amb molt cabdal, un any que hi havia molta aigua. No sé si van aprofitar aquell moment, no?
Clar, a condició de l'aigua.
Un kayak cross, que és una altra modalitat, no?
Del kayak, bueno, tenim la Mònica Dòria, cerca dintre els Jocs dels Petits Estats, que han acabat fa pocs dies. El kayak no hi és com disciplina.
Bueno, perquè és un esport que està molt focalitzat en molts pocs països del món, i llavors dels 9 països que venen potser som l'únic que té activitat de kayak cross, de kayak d'aigües braves. Malta, Xipre, Islàndia segur que no en tenen, potser Liechtenstein sí que té alguna cosa, Luxemburg potser també, Sant Marino tampoc, Mónaco encara menys. Tens que tindre un mínim de federacions que tinguin competidors amb aquesta cosa, i aquí segur que no es reuneixen.
Tu que has estat al Comitè Olímpic, a partir d'aquí hi ha reunions per decidir com s'amplia els esports representats poc a poc, o és una miqueta en funció del país que organitza, diguem, mira, això sí que ho podem fer i això no ho podem fer?
Hi ha una sèrie d'esports que són obligatoris, són la majoria, com a mínim té que haver dos d'equip, que sempre són bàsquet, i aquest any hi ha hagut el rugby 7 i el mínim dos, i el voli, i després sempre els comitès organitzadors tenen la facultat o la, ho diria, la poden ficar-hi un parell més d'esports dintre el programa. Això sempre passa perquè tinguin un mínim de federacions que ho facin. Llavors es demana sempre uns certificats de la resta de comitès olímpics, dient que la seva federació té una activitat i que vindran a participar. Mónaco, per exemple, quan ho van fer, van ficar la bula i la petanca, que bueno, van ficar ells perquè entenen molt, i van lograr pues, que 6 o 7 països més diguessin, vale, vindrem, no? Nosaltres vam treballar molt perquè hi és el rugby, ja hi va ser l'any passat, fa 2 anys, a Malta, i ha sigut aquí. Bueno, és això, buscar que hi hagi competitivitat. Vull dir, el problema dels jocs és aquest, que en moltes coses et trobes que no hi ha prou gent per omplir un mínim calendari, no? Una disciplina.
Bueno, aquest any, els últims que hem tingut, els darrers 2005, 2025, bueno, no diré el reguitzell de medalles, però diguem el medaller ha sigut millor que en el, que en el, que en el precedent també.
Amb aquest joc de...
sí, aquest...
bueno,
sí.
És normal, eren a casa, hi havia més disciplines també i estem més preparats, vull dir, no, està bé que sigui així, eh? Normalment seria que anéssim enrere.
Bueno.
Ara tinc que anar als pròxims a veure com anem.
Sí.
I la delegació d'Andorra també era molt gran, quan era el doble que la de fa dos anys, crec. Eh? O com...
Bueno. Jo em quedo amb un comentari que vaig sentir en el marc dels jocs, que els esportistes que havien vingut de pràcticament tots els països estaven al·lucinats de les instal·lacions que teníem a Andorra.
Sí, sí.
Sí. I en canvi aquí segurament no se'ls dona la importància que tenen.
No, no, això és claríssim. Eh? Vull dir, potser tenim mancances, eh? no diré que no. Però en general tenim unes instal·lacions, ara, tenim piscines de tots els pobles, per totes les parròquies, tenim poliesportius, els que facin falta, tenim unes instal·lacions hotelera bestial. L'estadi d'atletisme doncs és el que és, però tampoc és, està bé.
Està bé.
La piscina estava esplèndida, no sé si hi vau anar, era la competició piscinera, et diuen, estan fent un mundial, doncs podia ser un mundial, estava perfecte. Tenim moltes instal·lacions en molt bones condicions, no ho sabem valorar, potser, no?
Jo crec que no, eh? Que no ho valorem.
El que dius tu, Gep, és cert, és que a vegades el que tenim més a mà, com ho tenim ja adquirit, no...
Ja és una obligació.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Com ho tenim ja, dius, bueno, pues no li donem més valor o més importància del que el forà que ve, i també les delegacions han estat certament sorpreses de, a part de les instal·lacions, l'organització i la gran feina que van fer els voluntaris també, perquè... Molta part, diguem, del primer contacte que tens és la persona doncs, que ha donat el seu temps per estar allà per ells també.
Jo d'això és el que no tenia cap dubte. Aquest país nostre és un país que som acollidors. Vivim d'això, eh? Portem molts desenes d'anys rebent gent i cuidant molt bé la gent. A vegades ens passem i tot, eh? Fem més del que caldria, no? Estava segur que la gent els països de fora marxarien d'aquí a Andorra amb molt bon sabor de boca perquè els tractaríem molt bé. A vegades ens passem de generós en aquest sentit, no? Però sabem acollir gent, per tant, està bé així. I els jocs, perdó, que talli, les instal·lacions que no teníem tenen que servir per això, perquè ens dotem d'uns jocs. El 91 vam tindre la piscina i vam tindre l'estadi, i el camp de tir de Sant Julià, que malauradament es va anar carany. Ara no hi havia camp de tir. S'ha fet un camp de tir. És el legat dels jocs, aquest. El tir estava desaparegut a Andorra, a veure si ara torna a reenganxar, no? Pues ara tenim aquest camp de pal, que no té comparació amb el que hi havia a Sant Julià, però és un camp que servirà per tirar, no? I tant de bo pues, doni aquest seguiment i que la gent pues, torni a tirar el plat, que és una cosa que era molt és dels esports originaris dels petits estats. És super, super típic de l'època. Les modes canvien també, vull dir, potser ara mateix no hi ha tanta afició, però bueno, si no hi ha instal·lació no pots tindre afició.
No, això per descomptat. Cert que bé, el camp de tir de la Rabassa va haver un problema també del plom. Clar, això...
Això ja... Amb els anys també s'ha solventat. Vull dir, ara aquest camp ja tenen el sistema de recollida de plom. No passarà el de Sant Julià. Això en aquest moment ni ho sabíem ni ningú contemplava. Ara, Sant Julià o el camp d'Angulasters. Si algun dia n'és algú allà rascar Angulasters, allà no hi ha tonelades. Allà ja no sé el que hi ha.
Aquesta era una de les defenses que jo havia fet servir, de dir, vale, però per què veniu tant aquí a la Rabassa? Em va agafar l'època de conseller d'esports, quan va sortir tota la problemàtica del plom, problemàtica real i que s'hi havia de posar solució sí o sí. Però al final jo sempre els deia, bueno, ja, d'acord, però i allà de l'Angulasters, què? Bueno, ara estem aquí. Ah, vale.
Angulasters era una sola canxa, amb una època d'una afició
tremenda,
desmesurada, allà es tirava de nit, es tirava contínuament i centenars, i amb uns cartutxos que no són els d'ara, o sigui, es va anar limitant el plom per cartutxo, en aquell moment, escolta tu, qui tenia més calés fotia més plom, tira milles, no? I en canvi, pues no, allà està, vull dir, tampoc sé si hi ha uns greus problemes ecològics en aquella zona o no hi són, no ho desconec.
No sé, en tot cas,
si en tot cas plom hi ha
I el que va representar per Sant Julià el camp de tir va ser un problema important, eh? Netejar tot el bosc de la Rabassa a rasclet. Hi havia, encara hi són, uns recollidors de plom a la carretera per quan plou, recollien el plom allà. Hi ha el plom enterrat en el propi camp de tir.
Hi ha un dipòsit, no?
De plom, sí. Sí. I, bueno, i després, per poder continuar tirant, s'havia de ficar tot unes xarxes frontals, a no sé quina alçada, perquè el plom es quedés a la xarxa i que ell recollia baix.
L'arquipal, com que tenien
el talús.
El talús és una lona ficada damunt del talús. Llavors el plom cau baix. Són millores que s'han anat a...
Els anys passen i a partir d'aquí tecnologies i...
Va ser una pena el del Sant Julià que se n'és encara any, perquè era... Torno a parlar de quan teníem l'hotel, no? Pues hi havia una temporada de l'any que vivíem gràcies al camp de tir de Sant Julià, eh?
Clar, hi havia una afició i un volum de...
Una cosa que es va morir abans que el tir al plat, que era el tir al colom.
Els mundials del tir al
pitxon. Això va començar al pitxon. Va començar a tindre molt mala premsa i es va tindre que liquidar, no? Però venia gent que gastava molts diners i que estava molts dies i que l'hotel salvàvem, crec que era el setembre, salvàvem el setembre gràcies al camp de Sant Julià. Són coses que també és una pena que s'hagin perdut. No dir-ho al Colom, això deixem-ho córrer.
Sí, aquí els ecologistes...
No, que sí, que sí.
Es pot entendre. Ens quedem a Sant Julià. Fa uns dies va haver una taula rodona de l'Aurèlia Jove per als joves i la seva proximitat, més ben dit, per a tot el que és digital, criptomonedes, apostes en línia, hi ha una prevenció potser que s'ha fet i que es té que segurament continuar a fer perquè massa fàcil ho tenen, no? Potser per a no tenir bones pràctiques.
Bueno, la veritat és que no sé si parlem de la mateixa taula rodona. Jo vaig assistir a una al vespre, vaig portar-hi els nens, perquè penso que és important que puguin sentir-ho de les seves pròpies orelles i no que els hi digui el papa o la mama. I la veritat és que és un món preocupant, no només el tema de la criptomoneda, sinó tot el tema pantalleta, per resumir-ho, jo és un tema que realment m'amoïna. És a dir, tenen accés a tot i sense ser conscients del que pot acabar representant. A títol d'exemple, jo, després d'una xerrada que vaig anar sol, arribo a casa i li dic a la meva filla, li dic, tu penjaries aquesta foto a les faroles de Sant Julià? A totes les faroles penjaries aquesta foto? Home, papa, no. I dic, pues ficar-ho a les xarxes és ficar-ho a les faroles del món. Dic, i això no et molestaria, i en canvi penjar-ho aquí que ho vegi el veí, sí. I clar, quan li vaig dir això, es va quedar amb la reflexió, però no en són conscients del que representa una xarxa o del que representa enganxar-te amb el tema del joc a través de les pantalletes a 2 euros, que és molt fàcil, o tot el que representa avui en dia la nova tecnologia. I és preocupant.
Segur, en què té fins en aquesta època, doncs, en aquesta edat, doncs, segur que jo també em preocuparia encara més, potser.
Sí.
Però és veritat que és un món tenebrós.
Sí, és un món tenebrós, bueno, i ho hem vist fa pocs dies per a aquest youtuber que ha estat implicat en temes doncs, de xucladades per fer malversacions, i aparentment hi havia la notícia que doncs, servidors de govern havien sigut doncs,
utilitzats
per això. O sigui que la seguretat a nivell digital ningú s'escapa.
Bueno, perquè és aquelles coses que tu pots invertir 10 en seguretat i el que vol xoriçar invertirà 15 i sempre anirà un pas per davant teu. És una miqueta com el doping dels esportistes, això m'ho va dir un senyor que era un savi en aquest aspecte. Diu, és que nosaltres, estava l'AMA, l'Agència Mundial Antidopatge, diu, dediquem 100 milions de dòlars a l'any. Els tramposos n'hi dediquen 1.000. Diu, quan nosaltres descobrim l'EPO, ells ja estan amb una cosa per davant. Són coses que sempre hi ha algú que et guanya en aquest sentit.
Sí, bueno, ara que parlant de dopatge, bueno, bona cosa, en aquests jocs no s'ha detectat cap cas, o sigui que...
És el retorn que he tingut de la gent de l'antidopatge Andorra, bueno, és fantàstic.
Sí.
Només podem que felicitar-nos, no hi ha un altre.
Sí, esperem i desitgem que l'esport sigui net.
S'han fet forces...
S'han fet forces controls, correcte.
Forces controls, per tant, si ha sortit tothom net, felicitem-nos tots plegats.
I tant. Una cosa que... no hi ha massa, diguem, bona sintonia. Hi ha hagut la nit literària, diferències entre editors i el Premi Fita i Rossell. Dius que els editors diuen que el premi doncs, no el volen editar. Dius, caram, dius, no és que la cultura se'n vagi una miqueta en marxa enrere, però dius, és una llàstima.
Bueno, i això no és motivat pel tema que estàvem parlant abans de la tecnologia i de l'internet i aquestes coses. Ara les revistes s'han mort. No hi ha revistes. De fet, no hi ha ni quioscos. es diu així en castellà, català, no? Quiosc.
Sí, sí, sí,
ja
sí,
no n'hi
sí.
ha. Vull dir, a mi m'encantava anar a comprar revistes, ara ja no n'hi ha, està tot per internet. Els llibres també estan... Cada vegada és... A mi em costa molt, eh? Un llibre m'agrada que sigui fulles i que pugui tirar endavant i enrere i que el doblegui per saber que no l'he deixat, no? Cada vegada més la gent està tirant el llibre digital. Llavors, editar llibres, igual les editorials pues, ja estan pensant que... O s'estan reduint les editorials, perquè ja no cal tanta maquinària i tant... No ho sé, eh? M'ho estic inventant, igual no és això.
O potser són divergències entre els que organitzen el Premi Fiter i Rossell i els editors també, perquè hi ha hagut la Fira del Llibre aquests dies a Madrid.
Hi ha hagut un munt de títols...
Correcte, un munt de títols en català, en castellà...
Però segurament no tinc res a veure amb el que dic jo i és més el que dius tu.
Bueno, potser és més una qüestió de discòrdia entre editors i l'organització del Premi.
Perquè hi ha alguna editorial andorrana, ara?
Hi ha unes quantes. Sis o set, si no m'equivoco.
Em vaig quedar amb el Casal Ibany, que tenien imprenta i tot, ara això ja no deu existir, no?
No t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir. Una cosa important, ja que estan en el món de l'idea de l'esport, però per fer una aproximació fàcil, bé, l'hospital s'equiparà per fer intervencions cardiovasculars bàsiques amb robòtica. Bueno, això tindrà un cost, però també permetrà doncs, que la persona no vagi fora.
Bueno. Si ho podem assumir i ho sabem fer, fantàstic. Sempre tenim la sort de que, si no, ens ho fan a fora, però si ho podem fer a Andorra i evitar aquest tipus de molèstia que no deixa de ser això i són coses assumibles, doncs, fantàstic.
Bueno, amb visió a mig termini que tens el robot aquí i potser t'opera
el cirurgià
que està
a Denver.
Jo que no sé si, com diu el Jordi, al final comprar un robot segurament és un esforç econòmic, i el que no sé si serem capaços de seguir el ritme que pot seguir França-Espanya a nivell de tecnologia. Parlem ara d'un robot, intel·ligència artificial, per parlar de coses relativament noves. Serem capaços, 80.000, 90.000 habitants, de poder fer front a lo que evoluciona la tecnologia en el món de la medicina? Jo crec que no, jo crec que no.
Però no quedem, som molt petits.
Som molt petits, val molts diners, i com diu el Jordi, tenim la sort a 200 quilòmetres de tenir...
Cap amunt o cap avall, eh?
Sí, de tenir doncs, els hospitals de primer nivell mundial. Llavors, no sé fins a quin punt, i entenc la molèstia d'haver-te de desplaçar, i és un drama per la família i tot el que tu vulguis, però al final penso que també hem de ser conscients qui som i on podem arribar.
Sí, del que vols dir, que potser costa més car el collar que el gos.
Sí, vull arribar que al final comprarem un robot, però si d'aquí 4 anys en surt un de nou i nosaltres hem de continuar tenint el vell perquè no podem seguir el ritme de creixement tecnològic, on anem?
O aleshores potser, i no ho sabem, el compren però és un renting i aleshores quan ja està obsolet...
Bueno, sí, però és que és tot, és això, és qui el farà funcionar, són els metges, és que és tot.
Els metges d'aquí, doncs, que són molt bons i tot tenen una experiència limitada a la població. El metge de Barcelona, que fa operacions de canviar d'això, en fa 18 cada dia. És millor? Doncs, potser no és millor, però en tot cas sí que té
l'experiència
i els recursos. Esperem que sigui per bo.
Esperem que sigui per bo.
I que es faci servir molt poquet. Això és més jo. El metge que menys ho hagi és millor.
Parlaven d'unes 400 intervencions bàsiques a l'any, com posar marcapassos i coses així.
Sí,
o sigui
sí,
que
sí.
Una necessitat hi és.
Segur.
Ara també hi ha un cost. O sigui, si ho pots fer aquí, en lloc d'enviar la persona fora, perquè és una cosa que es fa relativament ràpidament i no massa, diguem, no diré traumatològica, però amb masses molèsties, diguem, per estar hospitalitzats molts dies, doncs sempre millor per la família que la persona estigui massa fora.
És més per la família que pel malalt. El malalt, al final, és una cosa... Operacions que són molt senzilles, que són dos dies hospitalitzats cap a casa. Per la família, a vegades sí que són, ho veus amb... Doncs, qui té recursos no hi ha cap problema, se'n van a l'hotel del costat i està. Els altres, a vegades, veus que dius, què faràs? Ostres, doncs no sé, perquè no sé quan... Bueno, ho veus, que hi ha dificultats familiars per això.
Tema de salut... És molt feixuc com a malaltia, l'esclerosi múltiple, doncs hi ha persones doncs, que malauradament la tenen i no ho diuen per poder perdre la feina. Això és una cosa que dius, bueno, tard o d'hora sí, però quan més tard ho digui, millor. Dius, les mentalitats tenen que potser que evolucionar molt en aquest àmbit.
Home, em fa difícil d'entendre com una persona... pot fer fora una persona simplement perquè té una esclerosi múltiple. És a dir, a mi això em depassa i se'm fa difícil d'entendre. I en el cas de que una persona arribi que no pot donar el servei en aquell lloc de treball que ocupa, doncs jo com a empresari el que faria és intentar de reubicar-lo internament a l'empresa, sempre i quan no tingués a nivell de la seguretat social una cobertura total per poder plegar del seu lloc de treball. És a dir, se'm fa difícil entendre aquestes mentalitats, no les entenc.
Sí, però que són segur, perquè són enfermedades que han sigut complicades de diagnosticar, complicades d'entendre per molta gent, i molt empresari potser, ara potser no, perquè hi ha molta més informació, bueno, que te cuento, són difícils d'entendre, eh? Llavors, segur que hi ha casos, jo crec que cada vegada menys, perquè ara mateix tenim tots molt coneixement de que és una esclerosi i que com es tracta, no? No crec que...
És el que va passar potser una miqueta amb el que es va reconèixer l'any 92, la fibromiàlgia, que li deien la malaltia de Moliere del malalt imaginari.
Sí, sí.
I malauradament...
Tinc amics que ho estan patint i ho passen molt malament. I en certs moments em van vits de gent, va, té un cuento que no s'ha matat. L'altre dia caminava i corria com un de ser i ara és així. Tenen els baixos i hi ha moments que no poden aixecar-se de la cadira i hi ha moments que estan força bé, no? Però jo crec que ara mateix tenim molta més informació que teníem fa 10 anys i que la gent ja entén que són aquestes malalties.
Sí, el que diu Jordi, potser la sort és la informació, la comunicació i que la gent també, doncs, gràcies a tot això, té un nivell d'empatia potser una miqueta més elevat que fa 20 o 30 anys enrere.
Molt bé.
És així. Jordi Sarga de Sierra, moltes gràcies per haver vingut avui.
He dit una tonteria.
Passa un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar, doncs, aviat aquí a la tertúlia. Josep Majoral, merci per la teva presència.
Gràcies a vosaltres per poder compartir aquesta estoneta.
Un plaer tenir-te aquí, passa un molt bon cap de setmana. Nosaltres us desitgem d'aquí dels estudis de Ràdio Valira un molt bon cap de setmana. Dilluns, pels que doncs, podeu gaudir d'aquesta segona Pasqua, doncs, disfruteu-la molt bé i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.